Vinga, 2 minuts per arribar a 11:15 i bé, ens ha fet especial il·lusió perquè, ostres, li havíem perdut la pista de quan portava el casal de Cuba Sitges Ribes, oi? I això, clar, fa temps, fa bastant de temps, i ara ha tret un llibre biogràfic que es diu Ho vam donar tot. Més explícit no pot ser. Cristina Ferrer, bon dia.
Bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
El que la Cristina ens diu, jo he continuat per Sitges.
Sí, jo no m'he mogut.
Clar, i nosaltres et teníem molt, molt, molt etiquetada amb la qüestió cubana, però sí. Clar, en aquest llibre hem descobert, o es pot descobrir, un llibre que es presentarà aquest proper divendres, dia 4, al Miramar, a les 6 de la tarda.
Exacte.
Hem pogut descobrir una trajectòria vital molt més extensa que aquesta part final, diguem, de proselitisme en Cuba, per dir-ho d'alguna manera. Una trajectòria que passa per Colòmbia, que passa per Algèria i que passa també per la lluita antifranquista, de les direccions generals de seguretat i aquestes coses. I ara ho has deixat tot per escrit.
Tot no.
Però ho vau donar tot.
Ho vam donar tot.
Però no ho has explicat tot.
No,
a veure.
No es pot explicar tot.
No es pot explicar tot.
No.
Vinga, anem al final. Per què has volgut deixar-ho tot per escrit?
A veure, jo de fet de voler no volia.
No volies?
No, mai m'ho havia plantejat perquè sempre anava amb la idea de que jo l'únic que vaig fer és el que havia de fer en el moment històric que em va tocar. I per tant, jo considerava que això no era rellevant. Però després, en un acte fa uns anys, en un acte quan es va tancar la Model, hi va haver un acte de l'Escola de Psicòlegs amb represaliats del tardofranquisme, i hi vaig anar. I aleshores allà vaig connectar amb l'Anna Miñarro, que és una terapeuta que està especialitzada en els traumes de la repressió i dels traumes que encara s'arrosseguen de generació en generació des de la Guerra Civil, gent que encara té familiars a les cunetes, etc. I llavors aquests traumes, llavors ella em va portar en un grup de memòria històrica. I aleshores allà, quan vaig explicar una mica la meva vida, em van dir no. Aquesta vida, primera, no és teva, segona és mai s'ha explicat. És a dir, en la generació després de la Guerra Civil sou la generació silenciada i, a més, com a dona, no? I, per tant, tens l'obligació d'escriure. Llavors, com en el moment en què m'ho plantegen com un deure col·lectiu, diguem-ne, llavors aquí ja vaig veure oli. I aleshores doncs m'hi vaig posar. Vaig estar 3 anys, perquè clar, jo he escrit tota la vida, jo vaig ser periodista, etc., i jo he escrit tota la vida, des dels pamflets del partit fins a... Però clar, una altra cosa és fer-ho bé. I aleshores me'n vaig anar 3 anys a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu de Barcelona per aprendre totes les tècniques de narrativa i totes aquestes coses, i llavors ja m'hi vaig posar seriosament. És el treball de 8 anys. 8 anys.
8 anys.
És molt difícil escriure memòries. És molt difícil perquè no et pots deixar res, però tampoc pots tocar segons què, no has de ferir segons qui, és a dir, has d'anar trepitjant sempre...
Això és el que anava a preguntar. Al final, clar, vas a l'escola d'escriptura una miqueta per agafar les tècniques, però entenc que el més difícil no és aplicar les tècniques, sinó voler dir allò que creus que vols dir.
I què has de dir. És a dir, perquè clar, en el moment en què ja em plantejo, bé, molt bé, he de fer això, des d'on fins on, perquè clar, tampoc la vida, això s'acaba quan retorno de l'exili el 95 aquí, però que què passa? Que també faig passos endavant i enrere, també parlo de coses que han passat després, però clar, també veure on m'aturava, on començava. Clar, jo pertanyo a una família represaliada. El meu pare va estar argelès, va estar condemnat a mort, li van sobreseir la causa per una carambola i llavors vaig voler començar per aquí. És a dir, que clar, jo pogo a la meva família doncs, tot el que és la lluita antifranquista. El meu pare seguia militant a la clandestinitat dels anys 40 i 50. Mm-hmm. No? Per tant, tot això és d'on m'alimento i després ja faig el meu camí. Clar.
La Cristina és filla d'una època, això és
claríssim,
més que evident, i a més la seva vida ha estat també doncs això, una trajectòria de lluita, pel que he entès, pel que he pogut llegir del llibre, en què efectivament jo crec que la clau rebres en el títol, ho vau donar tot.
Sí.
Però no vau recollir gaire.
No, és a dir, evidentment, nosaltres el que volíem era fer la revolució. Vull dir, volíem fer la revolució tant per les nacions oprimides com per les classes més desposseïdes. Uh-huh. No? Per tant, és evident, a gust de tothom, que vam fracassar. Però jo crec que en certes coses sí que vam triomfar, entre cometes, en el sentit de que vam deixar un llegat, de que hi ha uns referents, que la joventut ha de saber quin terreny pitja de gent, trepitja de gent que ho va donar tot i que realment ens hi van volcar, és a dir, un estil de militància que ara no s'estila, no? De gent que realment és que teníem 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, no? Jo encara ara li comentava abans d'ahir amb un company, és que encara ara jo no sé desconnectar el cap de setmana, això que feu vosaltres jo encara no sé el que és, no? Uh-huh. És a dir, era realment entre la vida i la militància política no hi havia cap línia divisòria. Era tot exactament el mateix.
Vist en retrospectiva, potser era massa, això?
No. No.
No.
És a dir, jo el que tinc claríssim, però claríssim, és que va valer la pena. Uh-huh. Que hi van haver molts sacrificis, sí, és evident. Però jo crec que és una època en què ja estàvem habituats a això, no? És a dir, que sabíem que ningú regalaria res, sabíem que havíem de picar pedra, és a dir, i per tant, jo penso que vam fer el que havíem de fer pel moment aquell i a més ens ho creiem. I a més hi havia un context internacional que hi havia lluites per tot arreu, Àfrica, Europa, Amèrica Latina, és a dir, estàvem envoltats en un context internacional absolutament revolucionari. Uh-huh. I aleshores en absolut no crec que va ser massa.
El temps t'ha donat perspectiva d'allò que vas viure? Perquè sí. Al final quan t'involucres obertament, i ara si de cas passarem per Madrid, passarem per Algèria, passarem per Colòmbia, quan t'involucres estàs massa al moll de l'os com per veure el bosc. Uh-huh. Sota els arbres.
Sí.
El temps, ara que ja diguem, el llibre el tanques el 95, vens aquí, tornes de l'exili, diguem que et dediques d'una manera més tranquil·la, encara que el cap encara rodi, t'ha permès veure allò que vas fer i on t'estaves?
Sí, evidentment. És a dir, el llibre m'ha permès moltes coses. Jo no volia escriure, però després he estat molt contenta de fer-ho.
Aquí està.
Molt contenta de fer-ho. Uh-huh. Perquè m'ha permès ordenar la vida. Primer, ordenar-me la vida. Segona, m'ha permès fer les paus amb determinada gent, amb determinats errors, amb mi mateixa. I aleshores, evidentment, que ho veus en perspectiva. I llavors, jo crec que he sigut capaç de fer autocrítica, de reconèixer errors i de reflexionar sobre això. És a dir, jo vaig explicant, però vaig reflexionant des d'ara, diguem-ne, reflexionant tot allò. Però la reflexió sobre el conjunt és claríssimament que va valer la pena, que ho havíem de fer, ho vam donar tot, i això no té volta de full ni ningú ens pot treure.
D'acord. La revolució era impossible?
No. No, en absolut. Segueixo pensant que l'únic camí és la lluita. Segueixo pensant que ho tenim molt més difícil ara que abans.
I si abans no va sortir?
I si abans no va sortir, doncs ara ho tenim més pel·ligut, haurem de, però penso que senzillament haurem de ser més intel·ligents, de buscar altres maneres d'instal·lar el nostre camí de justícia social, és a dir, d'anar-ho treballant potser més des de la base, no confiar tant, perquè ja estem tan sumament decebuts de polítics i i de gent que es pensava que ens representaven, no? I llavors és anar treballant d'altres maneres, més autoorganitzant, no ho sé, és a dir, jo no tinc fórmules, evidentment, però ni crec que ningú, però sí que penso que hem d'anar fent camí així, hem d'anar fent comboi, és a dir, i que evidentment que la revolució és possible perquè és absolutament necessària. Fins a quan? Fins a quan seguirem vivint en un món tan sumament injust, amb gent que es mor per banalitats, amb gent que passa gana? Fins a quan? Fins a quan? A veure, em sembla que la humanitat ens mereixem una mica millor, més que això, no?
Repassem una miqueta la teva trajectòria vital, que és la que expliques aquí. Ho has comentat, vens d'una família de tradició antifranquista, d'acord? Això et fica molt jove en política, no?
Sí.
I fa que un dia o altre et detenen.
Sí. Bueno, primer, a veure, primer jo passo per la Universitat de Barcelona, i participo a la defenestració del bus de Franco del gener del 69, que això va marcar un abans i un després dins de la lluita antifranquista. I llavors la meva estada a la universitat, que jo anava per fer psicologia, doncs va durar 4 mesos, 2 o 5 mesos, no? Que vaig anar ben poques classes perquè no tenia temps, i d'aquí vaig passar a la clandestinitat. I de la clandestinitat passo a detenció.
Manifestes va ser torturada.
Sí, és a dir, em detenen, però a més em detenen, perquè jo tota la lluita la vaig fer aquí, a Catalunya, però per una casualitat, vull dir, jo el dia abans havia arribat per una missió a Madrid i em van detenir a Madrid.
Et van detenir allà?
Em van detenir a Madrid, allà vaig anar a la Direcció General de Seguridad del Estado, que bueno, en deien la ESMA espanyola, perquè allà hi va passar absolutament de tot, i bueno, torturen, sí, com a tothom.
Són els records més dolorosos, aquests?
A veure, no era un record dolorós, però sé que quan vaig acabar d'escriure-ho vaig fer un sospir tan profund que vaig dir, ostres, i devia tenir algun nus enclotat allà, no?
D'acord.
Però a veure, la detenció és que la detenció i les tortures, jo crec que cadascú les viu d'una manera absolutament diferent, no? I depèn molt de l'actitud. Per mi preservar la dignitat era obsessiu, i aleshores aquesta va ser la meva conducta. I, per tant, com que arribes a la presó amb el cap una mica més alt que la majoria.
D'acord. Al final és agafar-se alguna cosa.
No, és agafar...
La dignitat pròpia.
La dignitat pròpia, i per tant no sucumbir.
D'acord.
I aleshores, esclar, això et dona molta empenta.
Quant de temps estàs a la presó?
Més d'un any. El penal d'Alcalá de Henares, el famós penal d'Alcalá de Henares, que havia sigut un antic convent de monges del 1500 no sé quan, i no teníem aigua. Bueno, doncs allà visc, doncs vaig entrar, vaig arremangar i vaig dir, a veure aquí què hem de fer, perquè clar, sempre he considerat que qualsevol lloc on sigui és un front de lluita, per tant, i vam començar a fer feina.
Per què et deixen anar?
Em deixes anar perquè la causa que jo tenia era una causa d'associació il·lícita, estic parlant ja dels anys 70, 70 i 71 quan vaig sortir, i clar, no tenien ja en aquell moment, ja no, és a dir, en aquell moment no hi havia res més que causa d'associació il·lícita, i per tant no em podien tampoc retenir tant de temps.
I quan et deixen anar, decideixes marxar?
No.
No, vaja. quan és relliscat.
Quan em de... Bé, ja ho veuràs quan et llegis del tot el llibre, que ho faig
sencer,
molt a la pena.
Sencer, no pateixis, no pateixis.
I aleshores, doncs, quan em deixen anar, hem de presentar-nos a firmar cada setmana d'això. Nosaltres pensem que ens han deixat anar per un error i llavors ens hi presentem més i llavors estem a mordre i cerca, de cerca i captura, no sé com en diuen d'això, i llavors passo 10 anys a la clandestinitat.
D'acord, d'acord.
10 anys a la clandestinitat en un barri obrer de Barcelona. Uh-huh. Tinc dues criatures en aquest impàs i bueno, i és el tot el temps, 76, 77, 78, 79...
Anava a dir, el dictador ja és mort.
Ja, però... és que ara vols que parlem de la famosa transició?
No.
Que hi ha gent que la va prendre com a democràcia.
No et vas poder agafar l'amnistia?
L'amnistia per aquesta causa, aquesta causa per la qual vaig estar a la presó, sí, va tocar, però després a la transició tenia altres causes pendents que aquestes no em van agafar.
Per tant, un dia o altre vas de marxar.
I aleshores, quan ja resulta que el cercle es va tancant tant, que vull dir que no entens, vull dir, cada dia et fas la pregunta com és que no ens han detingut encara, perquè clar, he aguantat 10 anys de clandestinitat amb un partit radical. Jo m'imitava el PCI, vull dir, era un partit absolutament radical, que estàvem tot el dia al carrer, en manifestacions, teníem la Rambla ocupada, vull dir, amb còctels, vull dir, clar, militar en un partit així i que no t'enxampin, era molt difícil. I llavors els advocats ens van dir que
marxeu. Per cert, militant un partit que no deixava de ser un partit petit, clar, no era el Partit Comunista d'Espanya, sinó que era diguem, un partit més petit, amb una estructura, m'imagino, molt anava a dir, molt establerta, no?
Sí, tots els partits marxistes, leninistes, maoistes de l'època, doncs tenien una estructura rígida. A més, a veure, perquè a vegades això amb el temps es parla, però és que jo, que ho vaig viure en aquella època, tampoc hi havia, quan estàs en clandestinitat, amb tots els perills que això comporta, etc, no et pots anar amb moltes tonteries, eh? Vull dir, les coses han de ser clares i rígides, com dieu vosaltres ara, però era un funcionament que si no tot s'anava en borris, vull dir, per tant...
I a fora on vas?
Bé, aleshores hi havia poques opcions, perquè Europa era el retorn, t'agafaven immediatament, era tornar cap aquí, i aleshores, com que nosaltres havíem treballat moltíssim per la causa saharaui, de fet, el PCI va ser l'única organització que va defensar realment la causa saharaui, i al mateix temps també la independència de les Canàries amb l'Empayac, i aleshores... amb aquests, bueno, el meu company també havia participat a París amb la guerra de lliurement d'Argèlia i tal, per tant Argèlia ens va obrir les portes i vam anar a per Argèlia. Quan Argèlia era un moment, estic parlant d'un moment en què li deien la Meca dels revolucionaris del món, Argèlia, no? Perquè allà és que s'agrupava absolutament, hi havia una coordinadora de moviments d'alliberament i partits progressistes del món que tenia més de 100 organitzacions. Hi havia, clar, estic parlant d'una època és que encara hi havia certs països africans que no eren independents, Angola, Mozambic, Sud-àfrica, amb uns problemes que no veig, vull dir, la SWAPO, és a dir, estic parlant d'això i estic parlant del Timor i del Yemen i d'Amèrica Latina i tots els arreplegats d'Europa, vull dir, era un bullir a nivell, i a més encara Argèlia reclamava el socialisme àrab, per tant era un país molt xocant a nivell de cultura.
Vas estar bé allà?
Em va costar molt. Però em va costar molt, primer perquè és una cultura completament diferent, amb un pes important de la religió, jo que sóc absolutament agnòstica, sóc dona, un món àrab. Aleshores em va costar molt I també suposo que em va costar molt perquè som molt refotuts els catalans, eh? És a dir, nosaltres si no tenim un peu a la terra, és que ja no... És a dir, jo tenia una enyorança, tenia un terrible, és a dir, jo no acabava de desempallegar-me d'aquí, vull dir, aquest era el meu món, aquí on jo volia arreglar el món, i llavors et costa moltíssim. Els meus fills es van adaptar, puf, superbé, el meu home, que era un ciutadà del món, el mateix i jo, arrossegant la meva terra, no? I em va costar, però al final doncs vaig deixar que les coses anessin fluint, no? I vaig aconseguir doncs no adaptar-me del tot, però sí, vull dir, entendre, comprendre, respectar, viure i compartir, vull dir, no hi va haver, però sempre m'he vist posada a veure quan torno.
Quant de temps vas estar allà?
12 anys.
12 anys, que no és poc.
No és poc, i a més els 5 darrers anys amb Guerra Civil.
Allà,
exacte. I llavors això va ser terrible. 5 anys de Guerra Civil, jo crec que van marxar al límit dels límits, no sé encara com no ens hi vam quedar allà, perquè, bueno, la Guerra Civil va ser absolutament cruenta, això... En parlo molt al llibre, jo tenia molt interès en explicar com havia anat la Guerra Civil i quin eren els responsables, perquè sempre a Occident, per la propaganda del règim argelí, doncs s'ha catalogat això com els islamistes que s'havien tornat bojos i s'havien convertit en terroristes així de la nit al dia, quan en realitat, vull dir, va ser la degeneració de l'FLN, del Front d'Alliberament Nacional, que havia conduït la lluita contra els francesos, però que després havia virat completament i s'havia girat contra el seu propi poble, no? En el moment en què la gent va protestar per qüestions perquè va començar a haver-hi molta corrupció i mentre la gent del poble passava misèria absoluta, doncs es anaven aixecant palauets i tothom viatjava, tots els de l'elit viatjaven a l'estranger, no? Aleshores, jo tenia molt interès en explicar que tota la reacció violenta va ser per part del govern argelí, no? Uh-huh. Els altres van reaccionar, evidentment, no? Però que les coses no són com s'han explicat en absolut.
Quan vas marxar d'Algèria, podies tornar aquí?
No.
Encara no?
No, perquè nosaltres això ho vam mirar, uh-huh. Perquè duren 12 anys, és a dir, no prescriuen les causes si no hi ha cap mort violenta, no prescriuen les causes fins al cap de 12 anys.
D'acord.
I aleshores no.
T'havies d'esperar encara.
Encara.
I per això vas a...
I me'n vaig a Colòmbia.
Colòmbia.
Per una carambola, perquè això era anar del foc a les brases, en què en castellà en diuen de Guatemala, Guatepeor, uh-huh. I aleshores...
Estem parlant dels 90, ja, oi?
Perdó?
Estem parlant dels 90, això ja.
Estem parlant del 93. Uh-huh. Estem parlant del 93, vull dir, jo quan vaig a ser allà, un país amb una violència terrible. Bueno, en aquell moment van matar el Manolo Escobar.
A l'Escobar, Pablo Escobar.
Pablo Escobar, Manolo no.
No, Manolo era un altre.
I una violència terrible, no, va ser l'experiència colombiana, bueno, amb la gent del poble i tal, meravellós, però l'experiència, no t'adaptes mai a tanta violència institucionalitzada, saps, constant a tot arreu, i va ser moltes ganes de marxar.
Moltes ganes de marxar també de Colòmbia.
Sí.
Quant temps estàs a Colòmbia?
2 anys.
2 anys. I després d'aquests 2 anys ja pots tornar cap aquí.
Després, entre aquests 2 anys de Colòmbia, marxem uns mesos a Cuba. I després ja, vull dir, consultem amb advocats i tal, i ens diuen... Bueno, perquè nosaltres som dels pocs refugiats de la transició, dels pocs, no sé si els únics refugiats de la transició, que teníem documentació de la Convenció de Ginebra, de refugiats de la Convenció de Ginebra, tant a Argèlia com a Colòmbia. I aleshores, però clar, això et donen un títol de viatge per refugiat, que és com si portessis aquí un pòstit que et digui terrorista, saps? I llavors havies de demanar, a més, visat per cada país, i aleshores, i la majoria no te'l donaven. I aleshores, el 90, l'acte 4, nosaltres plantegem al govern espanyol, els hi proposem un canvi de la nostra documentació de refugiat per un passaport espanyol, per passaport espanyol, perquè ja les causes ens havien prescrit. El Ministeri de l'Interior ens contesta que sí, però one way, és a dir, un passaport per retornar al país.
I prou.
I llavors els hi vam dir que nosaltres no havíem demanat un passaport per tornar, no era aquest, no ho havíem plantejat així, i a més no teníem cap causa pendent, per tant tenim dret a un passaport de 5 anys, com tothom ho veu, no sé quan ho donaven. I va dir que no, vam dir, no ho veiem, veu que s'ho van rumiar, i al cap d'uns mesos ens van contestar que sí, ens que el van donar. Però així tot vam tardar un any i una mica més, a pesar de tenir el passaport espanyol, ja vam tardar un any i escaig a tornar.
D'acord, és a dir que veu fer aquesta escala per Cuba, vas establir, evidentment, els lligams amb Cuba.
No, ja estaven establerts.
Ja estaven establerts, però bueno, entenc que estan a Cuba,
sí.
es van aprofundir, i són els lligams amb els que després vas venir cap aquí.
Sí, perquè deixo els fills a Cuba. Uh-huh. És a dir, deixo els fills, perquè els meus fills havien començat, els meus fills es van arabitzar totalment, van anar a l'escola àrab des del primer dia, parlaven àrab entre ells, van fer tots els estudis en àrab, van començar la universitat en àrab, clar, allà és socialisme, és tot gratuït, no? I després a Colòmbia van continuar els estudis, la meva filla sí, en una universitat pública, però la meva filla era una universitat privada perquè no hi havia la seva carrera, i llavors va haver de treballar i per pagar-se els estudis. I després doncs nosaltres retornàvem aquí, però què fèiem amb els fills, no? Ja eren adults, però el problema és que havien començat la carrera a Argèlia, l'havien continuat a Colòmbia, i amb aquest recorregut tercermundista, com diuen aquí a Europa, saps? Qui els hi convalidava res? Ningú. I aleshores Cuba sí, els va acceptar, els hi van donar una beca i van tenir l'enorme sort i privilegi. Jo ho considero així, un va estar-hi 6 anys i l'altre 8 anys, perquè van fer l'especialitat allà també. I llavors això ens va permetre viure moltes situacions realment importants.
I tu vas tornar cap aquí, finalment.
Jo retorno cap aquí, em detenen, quan torno, bueno, anàvem a buscar el carnet d'identitat, ens el denegaven, dèiem que havíem perdut la nacionalitat perquè havíem tingut documentació de les Nacions Unides, doncs els vam dir que fessin el favor d'estudiar-se la Convenció de Ginebra el 51, que deia molt clar que mai perdies la nacionalitat d'origen, per molt que fossis refugiat polític, i aleshores, i llavors ens van dir això, que havíem de recuperar la nacionalitat, i van dir que no, que ells ens havien de demostrar que l'havien perduda, que no. Total, que em van detenir, un dia em van tenir, o al vespre em van dir que no, que perdonés, que ja havia prescrit, no sé per què em detenien, i que havia prescrit. Em van estar com 4 mesos sense papers. Ens van dir, l'advocat ens va dir, això és perillosíssim perquè es poden ficar en un avió, estem parlant de l'any 95 amb els socialistes del govern, i que et poden ficar en un avió en qualsevol moment i com a pàtrida, no? I llavors va ser quan van començar a publicar cartes a tots els diaris i tot arreu, i de seguida ens van enviar al Ministeri de l'Interior, ens va enviar una nota dient que anéssim a recollir el carnet d'identitat.
Per tant, detecto una angoixa vital que t'ha acompanyat sempre, primer per no poder tornar, després per voler tornar, i que tot aquest diguem maltractament administratiu t'impedeixi doncs desenvolupar-te lliurement, fruit d'aquest ho vam donar tot.
Sí, però això són coses que assumeixes.
Gràcies de l'ofici.
Sí. Jo tinc claríssim. En un moment donat ho dic aquí. Nosaltres teníem claríssim que ens podien detenir en qualsevol moment, ens podíem matar en qualsevol moment, i així vivíem. Vull dir, això era una cosa que la teníem assumida. Sabíem com les gastava aquesta gent, no? Per tant, vull dir, no hi ha cap sorpresa. No. I la vida doncs continua així. No. El que et sorprèn és quan tenen una actitud correcta, no sé.
Ah, és bona aquesta. Clar, vist el vist i viscut el que has viscut, veure el món d'ara, que és un món que s'acosta distòpic gairebé, com el veus i quines possibilitats ens veus?
Mira, és molt distòpic, tot el que tu vulguis, però també hi ha molt jovent que passa que els altres fan molt soroll, saps? Però també hi ha molt jovent que té una actitud molt... jo no dic revolucionària, perquè clar, estem una mica lluny del que nosaltres érem, no? Però sí, sí que tenen inquietuds, que tenen una, que són bona gent, que tenen l'actitud correcta, entens? Jo estic plenament convençuda que són aquests joves els que continuaran el nostre camí. Jo tinc 5 nets de 16 a 23 anys, eh? De 16 a 23 anys, 5 nets. I els 5, quan vaig presentar l'altre dia el llibre a Barcelona, els 5, sense parlar-se els uns amb els altres, em van enviar un missatge més o menys semblant: àvia, estem tan cofois de tu. Llavors, esclar, entens? Vull dir, i això no...
Què més que necessita l'àvia?
Exacte, és a dir, en lloc de dir que és àvia boja, revolucionària, que ha fet 1000 barrabassades a la vida, doncs no.
Doncs, qui vulgui saber-ne més, ho vam donar tot. Cristina sí. Ferrer es presenta aquest divendres a les 6 de la tarda al Miramar, aquest llibre editat per Manifest, que doncs una miqueta aprofundeix sobre això, pel que hem anat passant de puntetes, i que durant 8 anys la Cristina, tal com ens acaba d'explicar, ha posat per escrit a partir doncs del suggeriment / obligació que se li va establir, de dir que no es quedi a l'aigüera tot allò que has viscut, que quedi escrit i que puguis explicar la història. Aquest llarg pericle que comença aquí, que passa per les presons franquistes, que continua amb la clandestinitat a Barcelona, que després se'n va a Algèria, que després passa per Colòmbia, que té una aturadeta a Cuba i que acaba aquí, afortunadament a Sitges, ja, diguem, recuperant els papers de la llibertat. Cristina, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me donat aquest espai
i molt contents d'haver-te retrobat.
Molt bé, jo també, moltes gràcies.
Gràcies i fins aviat.